De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
9 i 23. 4 i 23 la remissió. Comencem ara les valoracions del ple insular del mes de gener que va tenir lloc ahir. Comencem avui de forma excepcional amb el representant de Sa Unió, en aquest cas el vicepresident tercer, José Manuel Alcaraz. Deim això de forma excepcional perquè ja sabeu que sempre anem com de menys a més representació i avui precisament comencem saludant els qui més representació tenen, Sa Unió, ara mateix amb 8 consellers, però és que després tenen una junta de govern i ens han sol·licitat si podíem doncs, fer aquest canvi en l'escaleta. Endavant, José Manuel Alcaraz, molt bon dia i benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, Pepo, què tal? Sí, moltes gràcies per canvi. Cada divendres fem junta de govern a les 9 i mitja i és important ser-hi.
Bé, vostè mateix van portar 6 propostes de l'equip de govern, a més també van donar suport a algunes de l'oposició. Vostè mateix, per on vol començar?
Sí, va ser un ple molt productiu, hi va haver molt bon talent, crec que per part nostra i també per part dels dos grups de l'oposició. Va ser espleno amb un rècord de duració, segons m'ho va dir el secretari, espleno que més ha durat i van embatir tots els rècords.
A quina hora vau acabar, més o menys?
Crec que eren les 3 i mitja, alguna cosa així, crec que sí, més
bé,
o menys.
No està malament.
Sí. I bé, la veritat, això demostra que, bueno, que estan fent feina, agradarà més o menys, tant govern com oposició, estan presentant coses i això vol dir que estan fent una feina que vàrem ser triats i tant altres com hi ha que reconèixer que també l'oposició pues va presentar propostes i algunes d'elles, la majoria d'elles, les vàrem aprovar. Mm. Volia donar sonora bona al nou conseller de Gent per Formentera, Nadan Ferrer, i doncs ja li molts d'èxits que substitueixen a Sílvia Tull i ahir va prendre possessió del seu càrrec. I també donar-se una enhorabona a Raquel Guasch, que ahir no va venir en espleno perquè va ser nombrada directora insular de l'Estat a Eivissa i Formentera.
Sí.
I així que li desitjam tots els encerts del món, perquè l'Estat aquí a Formentera pues, cada vegada estan més abandonats i necessitem algú que transmeti les nostres reclamacions. Ahir mateix n'hi havia una en esplenari, que és tenir un funcionari de CEPE aquí a Formentera, perquè han tingut episodis de la història que anàvem en Gent d'Eivissa en novembre i desembre, els dissabtes. Llavors van aconseguir que hi hagués una persona aquí fixa. Llavors aquesta persona ho va deixar i van començar a venir de forma intermitent. I ara ja fa un parell d'anys que no tenim absolutament res. I això és una clara discriminació si hi ha de Formentera respecte als altres indrets. I que després tothom sap que les dificultats que hi ha per contactar de forma telefònica, que per internet pues, pots fer-ho, però que tarden en contestar, llavors hi ha molta gent que, i no fa més que això, abreujar la bretxa digital, perquè hi ha molta gent que no domina internet i acaben anant en una gestoria perquè li facin una feina que hauria de ser gratuïta. En fi, esperem que aquesta persona pues, ens ajudi en tot això d'aquí, no només en BCP, ja ho vaig dir ahir en espleno, sinó tenim moltes altres mancances, DNI, passaport, estrangeria, trànsit, etc. Així que res, ahir es va aprovar per unanimitat de tots els grups aquesta proposta, la traslladarem a la delegació del govern de l'Estat, en el Ministeri, i ara que tenim director insular demanarem també una reunió amb ella perquè ens ajudi que això es tramiti el més aviat possible.
Molt bé. Aquesta és una de les propostes que va portar l'equip de govern. Diria que aquesta del CEPE es va aprovar per unanimitat, oi?
Unanimitat, sí. Tots els grups van estar d'acord. Altres propostes, crec que una important i molt rellevant i que ens afecta a tots també és, i és algo que nosaltres ho portàvem al programa electoral, i és la modificació de l'ordenança de zona blava, després del període d'exposició pública, en el qual només hi ha hagut una al·legació de persones particulars, doncs ahir s'aprovava definitivament. Aquests dies es començarà a informar, ja es va fer, però de forma més directa a la població d'aquests canvis, a través dels mitjans de comunicació, a través de les xarxes socials, i la gent anirà veient també la senyalització que va canviant, es van pintant la zona blava de nou, que bona falta fa, i els canvis més importants quins són? I això la consellera de mobilitat ho explicarà millor,
sí.
Però així més rellevants, passam de l'estacionament de 15 a 30 minuts, que era una demanda que m'ho feien en totes les reunions vecinals que hem fet durant tots aquests mesos. També, a partir dels dilluns, pues, excepte la Sabina, no farà falta posar tíquet fins al dia 1 d'abril.
Molt bé.
O sigui, per la qual cosa, en Sivan no farà falta posar tíquet. s'augmentarà la resta de l'any de 24 hores a 72 per residents. I bé, aquests jo crec que són els canvis més notoris. Després n'hi ha altres, per exemple, d'estiu de 2 a 4 no hi haurà estacionament regulat, que és el que passa a les ciutats o als pobles quan un surt, que en aquestes hores centrals del dia no és necessari posar tíquet. I bé, ja et dic, aquests dies pues, anirà, ja s'estan canviant, ja s'estan posant les noves senyals i durant aquests dies la gent anirà veient tots aquests canvis i el Consell informarà molt sobre aquests canvis.
Molt bé, nosaltres també insistirem molt amb aquests nous canvis a la zona blava. En tot cas, ens quedem amb això, diu que a partir de dilluns ja seran d'aplicació?
Sí, això s'ha enviat a publicació en el BOIP i si tot va com toca, a partir de dilluns serà efectiu. En tot cas,
la setmana vinent,
a Ràdio Illa, sí, tant a través de Ràdio Illa com les xarxes socials, s'informarà de forma exhaustiva de tots aquests canvis.
Repetim, les places d'alta rotació de 15 minuts passaran a tenir 30 minuts. D'altra banda, l'aparcament regulat a l'hivern només serà a la Sabina i a la Sant Ferran i a Sant Francesc començarà a partir de l'abril. Entenem que els Pujols començarà a partir de maig?
Sí.
I a més els residents podrem aparcar no només 24 hores durant l'estiu, sinó també 3 dies com ho fèiem durant l'hivern. Ja no hi haurà diferència. D'altra banda, la zona blava no serà aplicable de 2 a 4 al migdia. De totes formes, tot això ho anirem repetint els pròxims dies. Endavant, senyor Alcaraz.
Vale, aquesta va ser una de les propostes que vam aprovar. Vam aprovar també els membres de la comissió de codi ètic, de la comissió de seguiment, una comissió que vam pactar amb el Partit Socialista, que era el que mesos endarrere havia demanat a través dels plenos que constituïssim aquesta comissió. Estarà presidida per jo mateix i es va nombrar a Neus Costa com a vocal, a ser director de l'Escola Sant Ferran, a ser notari de Formentera, en Javier González Granado, i a la Lídia Serrano Tur, lletrada d'aquí d'aquest Consell, també com a vocal. Aquests són els tres vocals i llavors secretari d'Àngel Navarro, que és el secretari del Consell. Altres coses que van fer va ser la ratificació dels membres del Consell d'Entitats, que amb la qual després d'aquesta ratificació de membres, que totes les associacions us han traslladat quins membres volien que estiguessin representats en el Consell d'Entitats, una vegada s'ha aprovat en aquest pleno, a partir d'avui es convocarà aquest Consell d'Entitats per dia 7 i per dia 14, per dia 7 per la seva Constitució, i a més es portarà tot el tema de Formentera Eco amb una primera sessió i el dia 14 amb una segona sessió. Més coses així rellevants, vàrem aprovar el compte general de forma definitiva de l'any 2022, és el compte de la passada legislatura, però estava en un procés d'exposició pública i tota una tramitació, i ara ho hem de rendir aquest compte a la sindicatura i al Tribunal de Comptes.
Molt bé.
Altres coses rellevants, vàrem aprovar una modificació de la taxa de retirada de vehicles, de la grua, vàrem veure que el sistema que hi havia era totalment deficitari aquest estiu, que va ser el primer estiu que vàrem començar a treballar, quin és Consell, i estava clar que entre el que les despeses que generava això i els ingressos que recaudava, al final el que passava era tan deficitari que eren tots els ciutadans a través dels seus impostos que acaben pagant aquest servei, i el que volem és que es que aparca malament, que sigui que pagui el cost real que té això d'aquí. I per això vàrem fer un augment d'aquestes tasses, igual que ho tenen altres poblacions. Vàrem fer una comparativa amb altres poblacions i cada més o menys com ho tenen altres poblacions.
Per posar un exemple, segons les dades que hi vaig recollir al ple, al retirar el cotxe, si et retiren el cotxe a la grua perquè està mal aparcat, de 60 euros passarem a pagar 140 o la moto de 25 a 100 euros.
La moto... Sí, exacte.
Sí, eh?
Sí, exacte. I si és de nit, a 130. Bé, d'altres qüestions que vàrem tractar en el pleno i vàrem aprovar, per exemple, una proposició del Partit Socialista sobre crear una comissió per a la reforma del reglament orgànic del Consell. Vàrem aprovar una proposició del Partit Socialista per crear un catàleg d'arbres singulars. Vàrem aprovar una proposició de la gent de Formentera per crear una web de transport públic, una altra sobre el tema de les pateres que van arribant, que tenim més de 40 pateres a l'abocador del cap de l'Alberia i el Ministeri, ja ho deien al principi d'aquesta intervenció, no ens ajuden pràcticament res i ens deixa us deixa aquí tots sols davant la llau de pateres que estan rebent. Altres, no sé si...
Ho hem d'anar deixant, vicepresident.
Sí, amb una de les preguntes, simplement això, una de les preguntes, per dir que la lista demanava si ens havíem acudit a la subvenció de Next Generation, en la darrera que ha sortit, i li van dir que sí, que aquest dilluns acabava, i van presentar tres sol·licituds. Una és passar millora de l'oficina turística d'Espujols i la millora d'esperar taxis d'Espujols.
Sí.
Una altra és per posar banys públics en els nuclis, en els principals nuclis on més turistes hi van, Espujols, Sant Francisco, la Mola també, perquè els dimecres i diumenge a Sant Mercadillo, a Escaló i també Cala Saona, que en aquests moments no en tenia, i renovar de les platges que hi ha i posar una passarel·la de mobilitat per a persones amb mobilitat reduïda a Illetes.
Ah.
I la tercera sol·licitud era perquè el govern balear mos pagui la reforma que en aquests moments hem començat a la Roqueta, d'envelliment de la Roqueta, que són 1,5 milions d'euros.
Molt bé. Deixi'm una pregunta, senyor Alcaraz. La ubicació nova dels consellers de la Unió és la correcta? Ho dic perquè em sembla que al principi hi va haver un petit desencontre al respecte.
Sí, nosaltres vàrem passar en els serveis tècnics de la casa la col·locació segons les vicepresidències i sort de la llista, i el president va considerar que hi tenia que haver una altra ordre en quant en el que nosaltres havíem passat, però bueno, no va passar d'allí.
Molt bé. Bé, moltíssimes gràcies, José Manuel Alcaraz, vicepresident, i bon cap de setmana.
Igualment a tots vosaltres, adéu.
Va, 9:35, 4:35, ara doncs escoltarem la versió dels socialistes del ple del mes de gener. Anna Joan, benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia.
4 de 4, les 4 propostes que veu presentar van acabar prosperant.
Sí, la veritat és que els socialistes de Formentera, bueno, en aquest plenari del mes de gener, com ve fent habitual, sempre presentam propostes en positiu, intentant fer una oposició en positiu, però des del grup socialista també propostes que ho faré a continuació, no volia deixar passar la meva oportunitat de manifestar una vegada més la nostra tristesa per la situació que s'està vivint en el Consell Insular de Formentera. Ahir, després de més de 2 mesos, es va posar de manifest, es va veure clarament la ruptura total que hi ha entre els consellers de l'Unió i el president. Després de l'expulsió del president Còrdoba del grup de la Unió, ahir també amb aquell ball de cadires que hi va haver, es va escenificar que està tot sol, que el president Còrdoba està tot sol, i crec que ja és hora de que la Unió es posi a fer feina en sèrio per tancar i solucionar aquesta crisi institucional que, per una altra banda, han provocat ells mateixos. I el Consell Insular de Formentera, l'illa de Formentera i el president de Formentera no es mereixen tenir el govern que tenen, un govern que és incapaç, com acaba de confirmar el senyor Alcaraz ara mateix, de posar-se d'acord, no dialoguen, els consellers de l'Unió no parlen amb el president, i si tu no parles amb el president, si tu no dialogues i treballes en equip, és impossible que defendre els interessos de Formentera allà on faci falta, i és impossible treure endavant molts de projectes que estaven iniciats, aquells projectes que estan per iniciar, que formen part de les seves decisions polítiques, i així no es pot treballar. I el poble de Formentera no es mereix el govern que tenen ara, perquè és que són incapaços de dialogar i posar-se d'acord. Ni siquiera per dir on s'han de seure en el plenari. Per això, des de Socialistes de Formentera, demanam al president Còrdoba i als consellers de l'Unió que resolguin aquesta crisi institucional que han obert ells mateixos i que es posin de treballar defendent els interessos de Formentera i aplicant totes aquelles polítiques per les quals els varen a triar els ciutadans.
Si li pareix bé, podem abordar els aspectes més destacables, segons el seu parer, de les propostes que es van aprovar ahir. Per exemple, aquesta de relativa a una mesa de treball per tractar la modificació de la taxa de residus. Recordem que els socialistes heu estat molt crítics amb aquesta pujada de la taxa de residus de cara a l'any 2025.
Sí, el Societat de Formentera van presentar 4 proposicions de resolució en aquest plenari, les 4 van sortir aprovades per unanimitat i els passaré a explicar a continuació. La primera tenia a veure amb la creació d'una mesa de treball per tractar la modificació de l'ordenança fiscal de recollida de residus. Vull recordar que l'any passat, en el 2023, l'equip de govern s'unió més el president, van aprovar, ells tots sols, i els socialistes ja van manifestar que no estàvem d'acord, una pujada lineal del 30% en la taxa de recollida de residus. Dir que estan d'acord en que una nova contracta de residus que incrementa el seu cost i que té que tenir moltes millores en el servei que es donen als ciutadans, es havien d'ajustar els preus i es havia de pujar la taxa. El que no estan d'acord és com es va fer, ja ho vàrem manifestar en aquella ocasió, no estan d'acord en la pujada lineal d'un 30% que es va fer a tothom, incomplint directrius i normativa tant estatal com europea, i per això demanam que de cara al 2025 es creï aquesta mesa de treball on hi hagi representació de tots els grups polítics que tenen representació en els plenaris dels Consells de la Comunitat per treballar la modificació d'aquesta taxa, per fer-la més equitativa i ajustada i, sobretot, que compleixi en la directriu de que qui més genera, més paga. Per això volem que es creï quan abans millor per poder-la tenir enllestida i que pel 2025 la taxa que paguin els ciutadans de Formentera sigui més acord amb la generació de residus que produeixen. Que no siguin els ciutadans de Formentera els que paguin la generació de residus dels més rics, d'aquells que van a un hotel de 5 estrelles o d'aquells que van a un club nàutic, etc.
Bé, una altra proposta que, a més, i desgraciadament està bastant d'actualitat aquí a les Pitius, és una relativa a la informació sobre els ciberdelictes. Ho dic perquè ahir es va detectar un ciberatac molt greu a l'Ajuntament de Sant Antoni.
Sí, exactament. L'Ajuntament de Sant Antoni va sofrir un, però també és el nostre Consell Insular. Recordem mesos darrere que es van, crec que va ser alguns perfils de les xarxes socials, sí, que van sofrir un ciberatac, i lamentablement estan ocorrent cada dia. Crec que tots coneixem o hem sentit d'alguna persona que ha sofert algun tipus de ciberdelicte, i per això demanem que es faci que es porti endavant una campanya d'informació i sensibilització sobre aquest tipus de ciberdelicte, sobre aquest tipus de delinqüència, i sobretot que es faci adreçada a la població en general, però també a aquells grups més vulnerables com poden ser els joves i les persones majors de 60 anys.
Molt bé. D'altra banda, les altres dues propostes, una relativa a la creació d'una comissió per a la reforma del ROC. El ROC, recordam, és el reglament orgànic del Consell.
Sí, el ROC és el reglament orgànic del Consell, aquell que defineix tot el funcionament de la nostra institució. És veritat que no és la primera vegada que es demana que es modifiqui el ROC, ja quan estàvem en altres, ja no s'ha passat la legislatura, sinó quan estàvem a l'oposició, a la legislatura 2015-2019, vàrem demanar moltes vegades la modificació del ROC, perquè ja no ve del 2010, que és quan es va, del 2007, perdó, que és quan es va crear el nostre Consell Insular, i no satisfacia les necessitats que teníem de com a consellers i com a funcionament de la institució. És veritat que la llei de consells que es va aprovar el juny del 2022 establia un termini de 18 mesos perquè cada consell adaptés els seus reglaments de funcionament a la nova llei de consells. I per això demanem que es creï aquesta comissió i que es treballi per adaptar-lo, perquè de fet hem vist que la situació que s'ha creat arrel de la crisi institucional no li trobàvem sortida ni en el ROC ni a la llei de consells. Per això necessitem un ROC que contempli totes les possibilitats i, sobretot, que faciliti el dia a dia de la institució.
Bé, i ens queda per repassar la relativa a la del catàleg d'arbres singulars.
Sí, aquesta és una proposició que nosaltres duem en el nostre programa electoral. És veritat que existeix un catàleg d'arbres singulars a nivell de les Illes Balears, però nosaltres com a socialistes creiem que Formentera es mereix tenir el seu catàleg propi per posar en valor tot aquest patrimoni natural que tenim i que també sigui de llavors una eina didàctica per poder realitzar altres activitats adreçades a la població en general i sobretot adreçades en els gossos i en els nostres joves, per això, per conèixer i posar en valor tota aquesta biodiversitat i natura que tenim tan especial.
Sí, de fet, els caminadors de Formentera, que en sou un grapat, doncs ja tindreu controlats alguns d'aquests arbres singulars que, a més, estan com senyalitzats amb una petita placa.
Sí, exactament. N'hi ha sis en aquest moment dins del catàleg de les Illes Balears. Ells, tots ells, o per almenys una part, els que jo conec, estan tots senyalitzats amb una placa, i per això creiem que és important i necessari que Formentera facem una feina, ampliem aquest catàleg si creiem que és oportú i incloguem pues, totes aquelles espècies pues, que són autòctones i que hem de treballar per mantenir-les i sobretot hem de facilitar pues, que la gent de Formentera quan vol fer, jo que sé, no sé, algun jardí o alguna cosa, pues, aposti per les plantes autòctones i així, primer, donem a conèixer les nostres plantes, les potenciem, evitem que desapareguin i també evitem pues, que entrin altres espècies que llavors fan mal de la nostra illa, com poden ser les serps.
Per cert, si teniu curiositat per saber on estan aquests 6 arbres catalogats de moment ja per part del govern de les Illes Balears, hi ha una entrada a la Wikipedia que ho posa i és molt accessible, a més amb geolocalització de cada un dels arbres, la vellotera de Can Rita, la sabina de Setanca de Lladins, la sabina de Ses Salines, vellotera de Can Vicent d'Estorrent i la figuera de Can Toni Mestre, deu ser... entenc que és una blanca d'en Mestre.
Sí, doncs les figueres de Can Toni Mestre són dos, allí posa són dos, és que tan catalogades.
Veus? Bé, ja per acabar, consellera, vam veure que ahir no venia Raquel Guasch, qui ens havia avisat a Ràdio Illa, ens havia confirmat que, per mort del seu nomenament com a directora insular de l'administració de l'Estat a les Pitiüses, ja deixaria doncs, la seva representació al ple insular. Qui entrarà en la seva substitució? Perquè veiem que la llista, el que ve després seria Álvaro Villaseñor, i si no, Paula Ferrer, ho tenim decidit ja?
No, bueno, és una cosa que els consellers que segueixen a la llista han de manifestar si estan disponibles, si no, recordem que tots tenen la seva feina i que moltes vegades no és compatible realitzar una feina per ser conseller encara que estigui de suposició, per això és una cosa que no hem parlat, el nomenament de la Raquel és d'ahir mateix, ens necessitem pues, bueno, parlar-ho dins el partit i que el pròxim conseller que entri pues, ho faci amb ganes de treballar per Formentera.
Anna Joan, consellera del Partit Socialista, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Va, i ara saludam a la consellera de Gent per Formentera, en Alejandra Ferrer, per fer aquesta valoració del ple del mes de gener. Molt bon dia, consellera, benvinguda.
Molt bon dia, gràcies.
Bé, endavant. Vostès portaven 5 propostes, de les quals van ser aprovades 3. Vostè mateixa, que és la que en destacaria?
Sí, va ser un ple atípic. Va començar amb aquesta presa de possessió del nostre nou conseller, Nadan Ferrer, a qui volem desitjar molta sort i moltíssims encerts i que estem seguríssims que farà una molt bona feina pel que resta de legislatura. També atípic amb la dimissió de na Raquel Guasch, a la que volem donar l'enhorabona i esperam que puguem treballar conjuntament per fer aquesta feina tan important, no?, de traslladar a l'Estat la situació i característiques específiques i necessitats específiques que pot tenir Formentera. I, sobretot, ha estat un ple atípic en el que s'ha començat pues, donant compte d'aquesta expulsió de Llorenç Córdoba com a part del grup Saunió, encara que pues, continua sent conseller i president, encara que sigui conseller no escrit. Això, a més, com a conseqüència, pues, ha dut una imatge també estranya en quant a la col·locació del ple, amb un president davant, acompanyat del secretari i l'interventor, i tot el seu equip a la seva dreta. A nosaltres ens sembla que dona una imatge de feblesa tant al Consell com sobretot a la figura del president. També en aquest donar compte, que bàsicament es va explicar l'informe que va fer el secretari en quant a en aquesta expulsió, ha quedat clar que hi ha molts de temes i punts pendents d'aclarir en quant al funcionament, sobretot del ple, en aquesta nova situació. Pel que respecta a les nostres propostes, sí, doncs vàrem presentar una proposta per la constitució del Consell d'Entitats i de recuperar els pressupostos participatius. Com sabeu, ja duim setmanes reclamant aquesta constitució d'una entitat que consideram imprescindible perquè s'han de dur tots els temes d'illa i ara mateix tenim un tema molt, molt important pendent que és el Formentera Eco i que els seus tràmits pues, tenen unes dates molt concretes per poder arribar a presentar i a posar en marxa aquest projecte de cara a l'estiu. Aquí vàrem rebre el vot en contra, segons perquè ja han fet la ratificació dels membres i que convocaran en breu i que ells consideren que fins que no s'hagin acabat tots els projectes dels pressupostos participatius, pues no veuen per què posar una nova partida. En aquest sentit, vàrem explicar que al Consell d'Entitats sempre s'han decidit diferents projectes, alguns que eren d'execució molt ràpida i altres que tothom que prenia aquesta decisió sabia que serien a mig llarg termini, perquè, per exemple, doncs es pot fer falta un terreny o pot fer falta alguna cosa específica que precisa de més tràmit. En aquest sentit, nosaltres vàrem continuar defensant això, que també han defensat algunes associacions en premsa, que és la recuperació dels pressupostos participatius i la constitució del Consell d'Entitats. D'altra banda, vàrem portar també el manteniment de l'Oficina Anticorrupció de les Illes Balears, que, com sabeu, el PP, conjuntament amb Vox, està desmantellant aquesta oficina, i nosaltres considerem que és una eina essencial per continuar treballant en la prevenció, sobretot pues, en una comunitat autònoma on la corrupció ha estat a l'ordre del dia. Vàrem presentar la creació d'una web d'informació actualitzada del transport públic, accessible a tothom, i també la creació d'un protocol per a la retirada de pasteres del litoral de l'illa. Bueno, sabem el problema humanitari que tenim amb l'arribada de migrants i aquesta part dins del QEQEP està controlada i participen totes les administracions i es tracta d'acollir aquestes persones de la millor manera possible, però sí que aquesta arribada també ens du un problema secundari, que és la contaminació que provoca l'abandonament d'aquestes pasteres al nostre litoral. I amb aquest aspecte, pues els funcionaris, els treballadors del Consell s'estan trobant amb un problema important, que inclús és que a vegades es troben problemes per poder recollir aquestes pasteres, encara que no sigui la seva competència. Així que demanem que l'òrgan competent, que és l'Estat, posi a disposició tant el personal com els mitjans tècnics i econòmics necessaris per poder fer aquestes retirades de manera ràpida. Podem recordar que ara mateix són més de 40 pasteres les que es troben al depòsit de Formentera amb la manca d'espai que això també implica.
Sí, sí, i només entrar a la planta de transferència ja les veiem allà amuntegades una com a sobre de l'altra, de qualsevol manera, i recordant també que entitats com, per exemple, que Celeste ja fa anys que venen denunciant doncs, aquest abandonament de l'Estat, de les seves funcions pel que fa a la retirada de barques, de la migració irregular, i el que implica això, pel que fa al risc de que aquestes barques, a poc, amb l'embat de les zones de la mar, es van esmicolant i al final doncs, també generen residus plàstics que es dispersen pel nostre litoral.
Efectivament. Bueno, per part de l'equip de govern es va dur aquesta ratificació dels membres del Consell d'Entitats que es va aprovar per unanimitat i on absolutament pues, contents de que finalment es faci aquesta ratificació i que es puguin donar les passes que fan falta per constituir aquesta entitat que considerem tan important. També varen dur una ordenança fiscal o modificació d'ordenança fiscal del servei de grua i retirada de vehicles de la via pública, una altra vegada amb una pujada de tarifes. Amb aquest punt pues, no podem estar d'acord. També l'aprovació amb el nostre vot en contra de la modificació de la regulació de la zona blava, que no va passar ni per el Consell d'Entitats ni tampoc té en compte el nostre pla director de mobilitat i, a més, considerem que justament aquestes modificacions seran una passa enrere i empitjoraran els problemes d'aparcament en alguna de les zones en qüestió. Sí que s'han aprovat dos punts que consideram també, bueno, tres que consideram també importants, que va presentar el Partit Socialista i a més que estem totalment d'acord, i és començar amb la modificació del ROC a través de la Junta de Portaveus i també el crear una comissió i començar a parlar de com podem modificar l'aplicació de la taxa de FEMS, que no sigui de manera lineal i que finalment pagui qui més contamina.
Molt bé, no sé si ens en deixem alguna encara.
Bueno, hi ha alguna més, però hem parlat de les més,
bé, de les més destacades.
Més importants. Jo sí que hi ha un tema, i és que en aquest ple hem vist públicament el confrontament entre el president i la resta de l'equip de govern, i que això és un tema que ens preocupa molt, i on sembla haver-hi dos governs dins de la mateixa institució, i ja s'està veient que això finalment afecta tant a la presa de decisions com als projectes que duim, o que s'han de dur endavant. Així que sí que ens preocupa, i continuarem treballant i fent la nostra feina d'oposició, tant per fiscalitzar com per continuar pressionant perquè totes les feines pendents es duguin endavant.
9:53, 4:53. Alejandra Ferrer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.